El públic és imprescindible per a un concert. Si no, quin sentit tindria actuar sense espectadors?
Hi ha bandes que mouen masses, que pengen el cartell de sold out. D'altres que venen manco d'entrades d'allò que s'esperaven, però sempre, siguin molts o pocs, hi ha un públic que les espera, que les idolatra, entusiasma, decep, crida, enamora o canta.
Entre el públic assistent als concerts han volgut trascar entre aquells incondicionals, aquells que idolatren els seus referents, se saben totes les seves cançons, arriben hores abans de l'actuació, cerquen un selfie o un autògraf dels seus artistes preferits.
Quin tipus de públic assisteix al concert de les Illes? Com són? Com es comporten? Què han arribat a fer per veure els seus músics més estimats? Sabíeu que hi ha públic que és capaç de tatuar-se el logotip d'un festival? O que estan disposats a no menjar ni beure res durant hores per esperar els seus ídols?
Som Antoni Jaume i Margalida Mateu.
I això són els millors anys.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
M'agrada, la pregunta. Sí, perquè me fa pensar i jo crec que el meu primer record és escoltar un radiocassets que tenien els meus pares en el cotxe, que eren uns recopilatoris vermell i blau dels Beatles. Eren quatre cassets, dos de blaus i dos de vermells. I me record que els cremava, saps? O sigui, jo crec que els meus pares ja devien estar fins en els nassos, devien maleïs dir que van comprar aquells cassets, però jo els deia, torna a posar, pa, 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 i els Beatles allà sonant. Un pic i un altre. Sí, estic segur, perquè a més, bé, me passen moltes coses, en la literatura, en el cinema, amb aquest a on me vaig establir de nin, pràcticament. No he evolucionat molt.
Jo crec que en els anys 60 és molt interessant repassar el fenomen de la música beat i pop en general, perquè en el final hi havia un component generacional importantíssim, no? Per molt d'aquells al·lots que en el final vivien dins una dictadura, l'oportunitat d'escoltar una música que no tenia res a veure amb la tradició cultural de son pares era una cosa completament alliberadora. També pensem una cosa, que ja fossin els Beatles o fossin els Stones, en definitiva la música anglosaxona a moltes de persones els recordaven aquestes societats lliures i democràtiques, i d'alguna forma feia viure aquell cosmopolitisme d'una manera diferent, no? Fenomen fan, n'hi va moltíssim. Als 60, jo crec que si començam a repassar la gran quantitat de festivals que se varen fer, petits, d'acord? Duraven una hora baixa, d'acord? Però mostra molt bé les ganes en que les persones varen viure la música, no? És vera que dins la música contemporània espanyola, però és que hi ha com un xap indefectible que és o té, no? A nivell de fan, no? Però jo crec que en el final és molt humà, no? Tenir com unes predileccions, no? Vull dir, escoltant música per moltes raons, no? Però també la primera perquè mos diu algo sobre les nostres pròpies vides, no? Que és curiós, no? Que a vegades un artista pugui posar en boca seva sentiments i idees que pareix que estan dins nosaltres i no ho sabíem, no? I això fa que a vegades pues, representi un impacte que no se mos esborri, no? I jo crec que això, parlis en qui parlis, sempre té un, dos, tres, els que siguin com a grups de referència que fan que els afidelitzin, no? I que quan van a tocar pues, hi vagin, no?
Bueno, el primer record de la música, pues, Chrysalis, un pare d'Uber Barmara, i és el primer pic que vaig veure un Walkmans aportat per un tio amb un peu molt llarg que se va seure a la taula on jo sopava, posició índia, i mon pare li va dir que coño estàs fent aquí damunt, i el tio duia una botella de pernot i tenia que tocar el que era la discoteca Sala Reds i no va poder tocar perquè duia un piano d'escàndol i eren Kevin Ayers. Sometimes I get too drunk and feel so goddamn low. I have no place to go, no one to turn to. Això és la primera reacció del que nosaltres hem anat fent després de dins la música. En el bar pues, escoltàvem pues, Burning, posàvem música joves en cassets de tequila i hi havia el seu barroc en aquells moments que bueno, jo crec que és dels festivals més carismàtics que hi ha hagut, no? En la Moneda d'en Barcelona. I això crec que això ja en la gent que visitava el nostre bar en la discoteca, que eren joves de la Pobla, Muro i la zona, pues, entre la seva edat devien tenir de 7, de 8, pues, em va marcar moltíssim. I em va marcar tant en que pues, concert que després pugui recordar pues, el carismàtic concert d'Ocudi en Radio Futura i Burning, no? Era Burning? Sí. Bueno, i aquella nit de predes i menys música, de tot. De partir d'aquí, ja, pues, tendències musicals de la meva generació. N'hi ha moltes, però que fos important de dins la trajectòria que se va marcar Fona, estan a Checo Andavanimen a Madrid. Havíem vist altres concerts, habitualment anàvem a la península de Bores Bobos, i de partir d'aquí, pues, comença tot el que podia ser el futur de el que hem fet.
Hem escoltat els professionals i promotors Joan Andreu Joan, Tomeu Canyelles i Joan Cardes Anyabarro, que, tot i que fa anys que organitzen actuacions musicals, també són fans, viuen el fenomen en primera persona i moltes vegades també el pateixen.
En el públic hi havia un mariner, que és un mariner que duia de més 2 anys que havia estat embarcat i que acabava d'arribar. Acabava d'arribar en el port de Mahó i tal qual va arribar, pues, va veure que fèiem un festival, va entrar i això va passar bomba. I també es va agafar un... va veure un poc més, jo crec que toca terra després de tant de temps, se va desorientar, va perdre un poc soremus de acostumat a estar dins el bar, com el moviment, pues, clar, allò ja era un altre moviment. I estava per allà molt simpàtic, xerrava amb tothom, no creava cap problema, no? És que, però era recordar perquè, a més, era un animal de 2 metres i bastant corpulent, és a dir, que se'l veia i estava per allà, no era espanyol, però xerrava amb tothom. El tema va ser quan quasi a darrera hora, darreríssima hora, mos va venir una persona a dir que hi ha una persona en terra que ha caigut i que anéssim a mirar. I vàrem anar, i en els banyos hi ha unes escales que baixen, pues havia caigut per les escales i estava, pues, al principi, pues, el bosc en so cap a baix, que ha caigut de les escales i com adormit o inconscient. Clar, al principi veus que has caigut, no tal, però te vas aproximant i veiem que tenia un bassiot de sang en el cap que s'anava fent gran i ell estava cap per avall. Y de pronto un accidente
y dio como resultado. I en aquest moment de desconcert és quan s'ha d'actuar i ben aviat.
Van telefonar absolutament tot d'una en els sanitaris que venguessin amb urgència màxima i en el principi pues, no el toques, saps que dius és el que t'ha ensenyat, estàs allà, l'intentes despertar, xerres, el xerraven, li contaven coses, teníem gent que li deia barbaritats per fer-lo riure, per fer-lo reaccionar. Clar, i ell estava cap per avall, amb les cames a dalt de l'escala, i es cap a baix, però no ho sabem. Amb això, que jo sabia que dalt encara quedava un amic meu que, si bé no era metge, era veterinari. I era el més prescut, el més... I el vaig fer venir, vaig dir... Anau a avisar a aquesta persona que vengui immediatament, perquè, de fet, no quedava ningú, ja estava tancat. I ell va venir, i ell, que té un poc d'idea, i va dir, no, com tardin aquí en venir, aquest home està cap per avall, està perdent tota la sang, el anem a aixecar, el anem a moure, i clar, i venga. I ell va coordinar d'una manera brutal el moviment d'aquell animal, perquè era un animal d'uns quants quilos, de 2 metres, 100 quilos, i no podíem, perquè a més les cames estaven a la part de dalt i no mos deixava moure. Entonces, primer van intentar moure les cames, van aconseguir, i després ell li tenia el cap molt ben agafat, això... Raïm, perquè sabem que acaba bé, val? Ja vos he dit el final. Però no ho teníem molt clar en aquell moment. I ell li va apretar el cap, va agafar entaveoles, li va fer com un torniquet en el cap, perdoneu, jo no sé què li va fer, però li va fer el que millor podia fer, i li va aturar la sortida de sang del cap, que veritablement d'allò va començar a aturar, perquè si no... Seguia. I, clar, després van venir sanitaris, li vam explicar la situació, el primer que van dir és donar les gràcies en el veterinari, que ve cada any, a més, el tenim, ja és el nostre metge oficial, que probablement li havia salvat la vida. O sigui, que si haguéssim esperat un poc més... pues aquell home no se sabia si hagués perdut massa sang. I res, després va ser un Cristo pujar-lo per aquella escala, perquè érem 4 persones, perquè érem els 2 sanitaris, que evidentment ells 2 no podien, amb sa cadira de roda, bé, ho tenien que fer en cadira, perquè en sa camilla era impossible, i en sa camilla eren 4. I mentre aquell també anava vomitant, perquè no se trobava bé, i anava vomitant, anava pujant. Al final va estar ingressat 4 dies i se va recuperar i mos va telefonar, mos va donar les gràcies, se va posar quan li varen explicar un poc tot el que havia passat, mos va donar les gràcies, nosaltres, bueno... No, que estem més contents que no hagués passat res. Ell se va recuperar molt bé i la història va acabar bé. Aquesta és bona. I el que vomitava, me vomitava damunt, jo anava davant.
Hem escoltat Esteve Torres, un dels directors del Festival Cranc. Continuem ara amb el periodista i historiador Tomeu Canyelles, que també parla de fans i de cops, però en aquest cas, en primera persona.
Jo diria que... El meu primer record va ser sobretot l'impacte fortíssim que em va deixar el primer concert, que va ser un cop de puny, precisament. El Marroquí, el Festival Marroquí, se feia en el Teatre de Pòrtol, era un festival que va tenir lloc a finals dels anys 90, principis dels 2000. És veritat que va continuar amb el temps, però se va desvirtuar. I era com una espècie de talent show, podien dir, de grups locals, de lots marratxiners, no importava la perícia ni l'experiència ni res, bastava que fossis marratxiner per juntar-te i estar en un escenari. I jo record que era les primeres vegades que veiem gent tocada en un escenari, eren més concerts de rock, de punk, se'n pegava bots, jo, clar, entendre que era més no poder, mai plantar allà al mig i evidentment, me'n vaig d'un cot de puny que m'ha deixat estormiat. I jo sempre he dit que des d'aleshores la música va impactar la meva vida d'una forma que no he pogut oblidar.
I el cop de puny va ser físic.
Sí, sí, físic, vamos. M'ha deixat completament anul·lat. M'ha deixat anul·ladíssim.
Vaig al públic. Veus, sí, veus gent que se li va al cap molt. Però si fas feina d'això, estàs com a basat ja. No diria rares, però coses que diu per res del món faria el que estàs fent tu ara, saps? Vergonya no, però... O sigui, recordo un dia que vaig arribar en el recinte molt prest i me vaig trobar un grup com a de 20 lots a un bolo de Naitana que anàvem a fer, que estaven allà, no sé, 15 hores abans del bolo, fora cap ombra, amb un bater de sol. I li vaig demanar en els d'infras que li muntessin dues carpes perquè s'anaven a morir. Els vaig intentar convèncer que se n'anessin i no volien, però volien estar davant de tot. Saps què vull dir? I vam obrir portes i carreres aquí, allà a posició. Aquest tipus de coses. O gent que ha fet un cartell així en colar, que s'ho han tirat una setmana quedant ses amigues per fer-li un cartell en un bisbal i coses d'aquestes. Com estan les màquines? Pues, això, saps? Això és guai. M'encanta veure que hi ha gent que disfruta tant d'un concert. Vull dir, el meu soc un tio gris, però jo mai m'ha agradat tant algo. Si no vol pols, ja no vagi a cera.
Això és l'any del 2022. Tocava un grup illenc damunt l'escenari, escenari gran, i aquesta persona era Esquerràs, i una persona eufòrica va voler pujar damunt l'escenari i l'equip de seguretat, quan va veure aquella persona voler pujar damunt l'escenari, el va agafar i el va treure del festival. S'omplant la botja de mentides. I, bàsicament, a partir d'aquí, aquesta persona se va crear com una espècie de personatge, va fer com una espècie de performance de 10 hores, fàcilment, allà on ell se va autoproclamar president de l'exili de la Movo, se va crear un perfil de Twitter, fins i tot encara hi deu existir, Movo Exili, i a partir d'això, aquest personatge això va anar desenvolupant la performance de fora, interactuava amb les persones que entraven, va pujar damunt les bales de paia, se va fer, tenim una foto il·lustre, que jo m'hauria agradat que fos la imatge pel 2023, per l'any de davant, que és ell aixecant com el braç o una bandera damunt una muntanya de bales de paia, com si dir, he resistit, no? I va quedar, va veure el festival de fora, aquesta blota.
I els fans a vegades fan coses ben sorprenents. Escoltau, si no, que es recull d'anècdotes que han passat a festivals de Mallorca. Són Natàlia Urbina, d'Hospitality del Mallorca Live, Esteve Torres, Joan Roig, director del Mova Fest, i Michael Mesquida.
Mira, és més, uno de una otro artista que ha pasado por el festival dejaba a las fans que le decoraran el camerino. Eran súper monas. Entonces les daba como 2 o 3 horas y ya pues le ponían... Además fue muy curioso porque, claro, como son fan, conocen todos sus discos, saben cómo es la portada del último disco y entonces pues era todo con la portada en colores blancos y negros, un montón de peluches, caramelos, o sea, le compraron un montón de cosas, sí, sí, sí.
En el Crank, nosaltres sempre estem molt orgullosos del públic que tenim, perquè és vera que és un públic molt fidel i que normalment quan ve torna. El cas més extrem és una que bé, que jo m'estava... Una, no, dues, perquè van ser dues persones, dues amigues, que bé, me vaig cruzar amb elles per Maó, que jo anava precisament de ses concerts que fèiem en el Mirador de Sant Francesc, a la part del Museu de Menorca, cap a la part del claustre, i anava caminant, i me vaig cruzar amb elles, i diu, què tal? Bé, tal. I me diuen, que mos acaben de fer un tatu, i dic, bueno, pues molt bé, i diu, no, però que mos han fet un tatu del Crank. I clar, i aquí vaig dir, en sèrio? O sigui, jo, és que jo no ho faria ni jo mateix d'un festival que l'hem suat i l'hem fet feina ja amb més de 8 anys, i si comptem de quan començàvem a xerrar encara fa més. Però bé, sabeu que sí, vaig anar i dic, m'ho mostres? I sí, s'havien fet un tatuatge amb Skrank i són, i diu, pues, tenen dues amigues que venen a Skrank cada any des d'aquella edició, això fa 2 anys, tenen el tatuatge de Skrank.
Sí, exacte, és a dir, per Tentol, per Ivetret se va entrevistar els Pets, i si no vaig errat, en Lluís Gavaldà, el frontman, va dir que li agradaven molt les olives trencades. I una oient de Tentol ho va escoltar i el dia de la mova se va presentar a l'entrada amb un pot de mig quilo d'olives trencades, de quantitats industrials, i va resultar, a més, que aquesta persona després me coneixia perquè era companya de feina meva. Vull dir, aquí varen tancar el cercle definitivament, el pròxim setembre varen saber tot això. I les olives varen arribar en Lluís, efectivament.
Estau escoltant Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Abans de ser promotors, molts han estat fans. És el cas d'un dels promotors més importants que ha tingut les Balears en les últimes dècades, Joan Carles Anyibarro, de Fonart.
Bé, una de les meves parts, que supos que la gent, no sé si ho sap o no, però jo jugava a futbol. Vaig jugar a categories que estaven bé en aquell moment, tercera, segona B, i vaig tenir una lesió greu. I de partir d'aquí vaig deixar, no vaig tornar. Per mi hauré entrat 2 pitches o 3 dins un camp de futbol, i dels 2 o 3 pitches, 2 era perquè tenia que fer un concert de dins. Aleshores, me vaig dedicar al món de la música, perquè ja t'he dit, nosaltres anàvem a la península a veure molt de concerts, inclús quan jugava i anàvem a jugar de fora, m'escapava de la concentració amb una altra persona, per diferents vies, jo me n'anava a la música i s'anava a altres puestos i morvem i tornàvem. Era el jugador més jovenet, sempre estava en el jugador més vell, no? I pues, vaig veure Psicodèlics, vaig veure Skewer i vaig veure altres bandes per Barcelona en aquell moments, no? I el que t'ha de la reflexió del concert de el Geco on van anar a Madrid, d'una referència de que era entre setmana. Aleshores, era dels dies que teòricament jo no podia veure molt, perquè demà tenia que agafar la primera hora, arribava tard mitja hora a la feina i tenia que complir. Aleshores, aquest dia va haver un punt de reflexió que era, si aquí hi ha més de 200 persones i fan aquest concert, van fer un càlcul aproximat amb una sabarra, hi havia molt de mallorquins que estudiaven a Madrid i van decidir que per què no provar de fer un concert a Mallorca amb els números que van fer cosa allà. I el primer que vàrem fer, pues, ja me'l va anar bé. I no hi havia moltes paraules més de per on teníem que seguir, no? Teníem les festes amb els amics. I els concerts que se feien no eren tant per dir que fas concerts, sinó perquè gaudien els meus amics de veure grups d'aquí.
Un dels artistes que més fans ha sacsejat a tot el món és Lou Reed. L'artista nord-americà va passar per Mallorca també impulsat per la devoció que els membres de la productora Fonart tenien per aquest artista. I tant és així que va venir per primera vegada a la plaça de Toros del Cudi l'any 1998.
I sabeu per què va venir? Idò, per mort del gran èxit que va tenir aquell gran concert de Dover del que vàrem parlar al primer capítol. Recordeu aquells sacs i sacs de fems plens de doblers que varen treure d'aquell concert?
Que varen fer en sort doblers. En Sordobert vam plantejar diverses coses. Una, repartir pasta entre nosaltres. Saps? I vam dir, bueno, jo crec que sí, que necessitàvem veure que podíem viure de crec que podíem viure de sa música i que podíem estar amb aquest estat d'emocions, de pujar i de ballar amb artistes internacionals, no? Saps? Què vam fer en Sordobert? La paraula bàsica. Què faries tu quan, si t'abasta boca una de les bosses de basura dividit per 3 i el resto decidim què feim, doncs vam dir què feim, posàvem campanya de promoció, compràvem una oficina, què feim? I vam dir no, feim el somni. I quin somni era dels 3? Burrit. A on? A Ocudi. Per què Ocudi? Pues perquè el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ocudi en aquell moment va optar que fóssim nosaltres i que va creure que duria en Dover. Després ho vam fer el dia 3 d'octubre, era regidor de Fires, I ho vàrem fer acudir en el departament de fires i el concert que crec que per nosaltres va marcar un antes i un després és això, nosaltres vivim per la música i tot ves, tornen a anar a la música. Anècdotes moltes, moltes, això ja per un capítol només d'avorrit. Històries que són divertides, bueno, que la gent pagava una quantitat important, és veritat que la pagava una quantitat important, avorrit no volia anar, tenien clar que una plaça de toros no hi aniria, però bueno, hi vam dir que era aniversari del patrimoni, de les muralles d'Alcudi, i va venir perquè la plaça de toros estava fent en la muralla d'allà, no? Això és una. Com aquesta, molta de gent no sap que quan se'n va anar sense que el concert estigués acabat. El burrit estava amb una copa de vi blanc mallorquí darrere l'escenari esperant a disfrutar de veure que la gent anava cridant. I per error, el tècnic de l'Ajuntament va entendre que havia acabat i van encendre junts. I la gent, quan sabia com era el burrit, pues va donar mitja volta i se'n va anar, no? I es forri molt bé, com que no he acabat, sap? Com que vosaltres fóreu, i bueno, pues no varen por que seguien tornant a entrar, i se va acabar. Això és una de les anècdotes que crec que la gent no sé si li ha arribat a qualcun sí, però la majoria no. I se varen pagar i se varen decidir fugir, els havia bastat bo que havien vist, o no, però se'n varen anar. No, no, turu, per res. Bueno, sí, tu vols l'experiència que a vegades no s'han de dir, però sí, no crec que li faci mal, perquè cada vegada que m'ho he trobat en aquest home m'ho ha dit. Tu te'n recordes, jo? I per fer-me recordar, me diu que ell va ser el que va pagar els grups electrògens i jo va obrir el llum d'emergència. I per ell, en aquell moment, va ser una situació molt dura, perquè has de pensar que tant l'Ajuntament com nosaltres, com tot l'estaf d'un burrit, volíem veure el responsable. Clar, quan vam veure que era una persona que hi estava i no tenia res que veure, i l'error no és seu, sinó l'error va ser de deixar-lo a ell, pensant que podia tenir la capacitat de que qualcú li digués algo, ell no ho va fer per mal, ho va fer per bé, però és que se va encaparrotar que volia veure el tio que li havia tirat el rotllo, era avorrit. Aleshores, bueno, posar una persona major davant un personatge com ell, per veure-ho, pues era una situació incòmoda, no? I la veritat és que va dir que no se n'anava si no venia. Vam anar, vam estar xerrant, i ell, pues, la veritat, no sé si era conscient o no. Segur que no era conscient de qui era avorrit, i segur que no era conscient de per què li estava dient que hi anés. I ell, molt humildament, aquest home va anar a no demanar disculpes, simplement el que havia passat. I clar, el burri, quan va entrar allà dins, et diu una habitació on era el matadero, on mataven els bous, allà de dins, i que ell se feu comptes que allò era una sala perquè li van posar unes teves negres, uns sofàs i un que aniràs per avall perquè no ves on realment estava, pues per nosaltres també era xocant, no? I aquell home va entrar, quan ho va veure, pues, se va aixecar com a dir, vaig a menjar molt, però se va aturar a 2 metres d'ell i va veure que aquella persona no era responsable de res, sinó que era l'anècdota que havia passat, i se va girar i va dir, no passa res, no sé què, tal, i van tornar de fora. Però bueno, com a anècdota, és una anècdota, n'hi ha moltes, però aquesta és també bona.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
I a vegades, i quan manco t'esperes, arribes a conèixer els teus ídols absoluts. Escoltau el que li va passar al promotor Sebastià Rosselló.
Bé, he conegut en Patti Smith. De fet, jo sempre cont que jo un dia vaig a berenar en Patti Smith. Però això va ser casualitat. O sigui, casualitat no, jo feia la producció d'un festival que se feia a Sevilla i a Oviedo, que se deia Palabra i Música, i era una mescla de, precisament això, de poesia i música, i hi havia escriptors, Nick Hornby, tocant en, jo què sé, Nada Surf, i un any va venir a Patti Smith, i justament el dia que arribava, que era un dematí, jo la vaig la vaig rebre al seu hotel i van anar a berenar a seu hotel allà i van estar xerrant i la veritat és que record que me transmitia pau. Era com, saps, una persona així que no té cap... No té, diguem... és molt senzilla, no és gens diva, exactament, tot el contrari. Sí, tot el que deia era molt normal, però tot el que deia era com... Ostres, és que te transmitia això, com a pau i tot el que deia era com, eren coses molt normals, però de vegada pius a saber-ho, que... I vaig passar un dia sense amb ella perquè feia jo la producció. Record que a Oviedo estàvem ja després del concert i van venir a dir, hi ha una persona que està molt insistint que vol xerrar amb Patti Smith i tal, i bueno, vaig a veure. I era en Coquemalla. I jo en Coquemalla el coneixia perquè l'havien duit aquí a Mallorca un parell de vegades i tal. I clar, se va sorprendre que fos jo perquè que vas tu aquí. I diu, no, és que vull xerrar... Bé, va dir que volia xerrar amb Patti Smith i òbviament, i, hòstia, sent Coquemalla, sí.
I quan organitzes un festival sempre passen coses estranyes i hi ha fans que sorprenen i fan coses a vegades inversemblants. Ens ho explica en Joan Roig, del Mobo Fest.
A veure, l'edició del 2023 varen tenir un personatge que, si no ho dic malament, crec que va venir dos dies. Una persona a priori convencional, un senyor, amb els cabells llargs, però que duia una pastanaga a la boca, com si fos un puro, que no la se va llevar en cap moment del festival, supos que respirava per nas, i un binocles, com si fos un observador que se'n va a la albufera a mirar, no sé, qualque tipus d'ocell, i se va mantenir allà, estoicament. Tampoc no va destacar, més que passar outfit, no va destacar per res més, perquè era com si fos una estàtua, però... era la seva funció i hem de dir que nosaltres no el varen contractar com a performance, eh? Vull dir, va venir per la pròpia voluntat. Pot ser que fos una estratègia per deixar de fumar.
Pues de tot, coses customitzades, peluches gigantes d'unicornios, jo que sé, saps? També moltes vegades que hi ha regals que segurament hi ha un per què, pues, si tu coneixes l'artista, té un significat, però jo no sé què és això, saps? I fins i tot a vegades això, és que com que l'artista acaba i se'n va acabar en directe, si és que no ha sortit per de recinte, pues te venen a tu, és que se queden allà davant de Santi Avalanche, et diuen, per favor, ¿puedes darle esto? A ver si te lo puedo firmar i tal qual... I a vegades, saps, que l'artista passa olímpicament, diu que no. I diu, hòstia, firma-li a la pobra niña, saps? Què m'estarà? Tampoc diré noms, però hi va una tipa amb una nina que devia tenir 11 anys, sumament desagradable, que no li costava res a aquella nina que devia d'un mes o somiant amb estar en aquell bolo, d'haver li demanava que fes així un roto, i li va dir que no. Se paga. Fos una mica de tot. Aquest dia m'ha de fer pena, saps? Van fer pena els seus pares que estaven allà en el bolo que era infumable, saps? Perquè la nina anava loca, saps? I els pares ja amb tantes tipus, imagina't.
I tot i que sempre idolatram els artistes de fora, aquí, a les Balears, també han creat fenòmens de fans. Ses muntanyes, els hotels, una
campana... De fan de públic, mem. Jo sé que sona cliché, però evidentment Antònia Font ha generat un fenomen fan que traspassa la barrera generacional. Jo ara, per exemple, els darrers concerts no he anat, però clar, segons he pogut veure per vídeos o per cròniques, hi ha lots que no tenen la majoria d'edat en son pares, en perfecta harmonia, i ho viven d'una forma com molt similar, no? Per tant, hi ha alguna cosa. Llavors també és vera que Antònia Font varen tocar com un imaginari que ha connectat molt bé amb molt de tipus de públics i que encara ara fa que siguin com una banda amb coses a dir, no? M'he confitat ses mans per si espera que t'he d'esperar, i he cremat els alcohols i m'he engatat de lletulles i lítens i flors, i he superat sa son. És difícil realment trobar artistes ara mateix a les Balears que puguin congregar diversos tipus de generacions, no? Podien trobar la millor com un precedent a Tomeu Penya, per exemple. Però clar, és que estem parlant de diferents formats, no? Jo també m'acostaria a imaginar-me en Tomeu Penya un festival. Seria interessant, no? Qui sap, si na Maria Antònia, si na Maria Elena Bonet va acabar cantant un Primavera, alerta, no? I sa fam me va fer
desenvolupar s'estimar-te. I fins aquí aquest segon capítol dels millors anys, dedicat al públic i al fenomen fan d'algun dels concerts que s'han fet aquí a les Balears.
El pròxim capítol el dedicarem als festivals fallits i a les pèrdues econòmiques que pot comportar això d'organitzar concerts.
Fallit en el concepte econòmic, no fallit en quant a organització, no? O sigui, ser promotor és una de les feines més ruïnoses que hi ha, perquè una cosa és fer feina i no cobrar, i altra fer feina que te toqui pagar. O sigui, és molt trist, no?
Toni Cardell ha estat al muntatge i a l'edició de so.
Els millors anys, un podcast d'IV3 Ràdio amb Margalida Mateu i Toni Jaume.
Podeu escoltar els capítols anteriors a ivetresradio.org.